Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ja portem moltes setmanes parlant d'atur, de retallades, d'impagaments i de pujades d'impostos, i no hem acabat. Aquesta setmana, a banda de les dades negatives respecte a l'economia, volem que els principals protagonistes siguin les reaccions a aquesta situació. Així, en parlarem de reaccions socials amb el col·lectiu d'aturats de Cerdanyola i Ripollet sobre la manifestació ciutadana que han convocat per demà en contra de l'atur i la precarietat laboral. També parlarem de reaccions polítiques com les d'alguns grups municipals respecte a la reforma laboral. A més, coneixerem les conseqüències que els decrets llei del govern central estan tenint a l'economia local. El que és segur és que la setmana vinent continuarem parlant d'aquest tema, especialment perquè serà l'endemà de la vaga general convocada pel 29 de març. Però bé, no tot han de ser males notícies, i a Ripollet en tenim, i de molt bones. Activitats culturals, exposicions, teatre, agenda de primavera, és a dir, molts motius per passar-ho bé a Ripollet aquest cap de setmana. I ara passem a conèixer la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
La Comissió del Tren de Ripollet es reuneix amb els alcaldes de la Llagosta i Santa Perpètua per defensar conjuntament la millora de la xarxa viària.
L'alcalde i altres membres del govern realitzen la darrera visita d'obres al Parc Primer de Maig abans de la seva obertura, que es preveu abans que acabi aquest mes.
La regidoria de Joventut ha aprovat aquesta setmana el Pacte pel Lleure 2012-2016. El centre d'Esplai L'Estel torna a optar per quedar-se fora.
El músic Jordi Savall visita Ripollet amb el seu fill per presentar el concert que oferiran al Teatre Auditori el 20 d'abril.
El 25 de setembre de 2012 farà 50 anys de les riuades de l'any 62. El consistori fa una crida a ciutadans i entitats per aportar material amb el que fer una exposició.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 23 de març de 2012. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com no, comencem parlant d'economia. El passat dilluns, dia 19, va tenir lloc una reunió extraordinària de la Junta de Portaveus convocada per l'alcalde de Ripollet per tal d'explicar els efectes de les darreres mesures del govern central. El pagament a proveïdors, l'estat de la liquidació pendent de la Generalitat i l'increment de l'IBI van ser alguns dels temes exposats.
La Junta va comptar amb l'assistència de Rosa Martín, primera tinent d'alcalde i portaveu del PSC, i Imma Viera, regidora d'Hisenda, i els regidors José María Osuna, del Compromís per Ripollet, Víctor Díaz, del Partit Popular, Valentí Nieto, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i Xavier Peñarando, segon tinent d'alcalde i portaveu de CiU. Quan el pagament a proveïdors, es va informar als portaveus dels diferents grups de la certificació enviada per l'Ajuntament al Ministeri d'Hisenda el passat dia 15 de març, amb la relació de deute de l'Ajuntament als seus proveïdors. Aquest ascendeix a data 31 de desembre a 2,6 milions d'euros. El decret també contempla que abans del 31 de març s'haurà d'aprovar obligatòriament un pla d'ajustament que es portarà a aprovació del ple del proper 28 de març. Aquest pla determina el pagament mitjançant un préstec a 10 anys.
L'alcalde també va informar del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per avançar part del deute que té contret la Generalitat amb els ajuntaments. En principi, Ripollet rebrà a l'abril 1.173.900 euros.
En aquest mateix conveni, la Generalitat es compromet a liquidar la totalitat del deute amb els municipis el proper 30 de juny de 2012. Un altre punt tractat va ser l'obligat compliment de l'increment de l'IBI decidit pel govern central, que suma un 10%, el 3,5 previst per les ordenances fiscals. En aquest sentit, la Junta de Govern local ha aprovat l'ampliació de 2 a 3 dels terminis de pagament i d'1 a 2 en el cas dels no domiciliats. Per últim, la Junta de Portaveus va acordar canviar de data la celebració del ple ordinari el 28 de març per no coincidir amb la convocatòria de vaga general de dijous.
La Comissió del Tren de Ripollet va rebre el passat dimarts, dia 20, els alcaldes de la Llagosta i Santa Perpètua per defensar conjuntament la millora de la xarxa ferroviària de la zona. En aquest sentit, els municipis veïns van proposar un traçat alternatiu al previst pel Ministeri de Foment pel desdoblament de la línia R3 de Barcelona-Vic-Puigcerdà. Es tracta d'una interconnexió d'aquesta línia amb la R8 de Martorell-Granollers, que permetria a Ripollet tenir una estació al seu terme municipal.
Aquesta idea sorgeix dels veïns de la Llagosta i del barri de la Florida de Santa Perpètua. La trobada de dimarts, presidida per l'alcalde de Ripollet Juan Parralejo, també va servir per explicar als alcaldes visitants la feina realitzada fins ara per la comissió. L'objectiu ara és iniciar el camí per adoptar una postura unitària i plantejar la necessitat d'un estudi més acurat a les autoritats competents. És per això que la comissió es va comprometre a estudiar la proposta i va emplaçar els alcaldes de la Llagosta, Alberto Pérez, i de Santa Perpètua, Isabel García, a una nova reunió el proper 17 d'abril.
La remodelació del Parc del Primer de Maig està pràcticament finalitzada. El passat dilluns 19 de març, membres de l'equip de govern amb l'alcalde al capdavant realitzaven la darrera visita d'obres abans de la seva obertura, que es preveu abans que acabi aquest mes. El projecte ha tingut un cost d'€1.450.000 i una execució de 14 mesos, realitzada per la constructora Maeco.
El parc més antic de Ripollet s'ha refet completament i ara té 6.000 metres, 1.000 més que el vell. Es divideix en dues grans àrees, una de sauló i arbrat per al passeig i els jocs infantils i l'altra dura amb una pista de joc i una altra per la pràctica de l'skate. L'alcalde, Juan Parralejo, va destacar que el disseny és fruit del procés participatiu liderat pel grup promotor, que ha comptat amb les veus de les entitats del barri i dels joves. L'escoltem.
I vam voler des del començament fer un procés participatiu per definir exactament què volien els veïns, quines eren les inquietuds dels veïns en aquest espai i com volíem afrontar aquesta remodelació, intentant, lògicament, per part nostra, d'adaptar el projecte al màxim possible a les necessitats del barri. I, per tant, vam participar entitats juvenils, entitats infantils, entitats de dones, en el qual vam anar recollint suggeriments i, en definitiva, tot, diguem, resumint, es basa en una sèrie d'aspectes importants. Primer,
la iniciativa forma part de la llei de barris de Can Mas, que preveu que l'obra es pagui a mitges entre l'Ajuntament i la Generalitat, que encara no ha fet efectiu el pagament de la seva meitat, per la qual cosa, de moment, el consistori ha hagut de fer front a la totalitat del cost. El mateix alcalde ho explicava durant la visita d'obres.
En tot cas, dir que per l'Ajuntament ha estat un esforç molt, molt important, perquè penseu que d'aquest 1.450.000 euros, el 50% que haurien de cobrar no l'han cobrat. No han cobrat ni un euro. Per tant, això vol dir que l'empresa que ha fet aquesta obra ha anat cobrant a base de que l'Ajuntament ha anat adelantant els diners. Exactament el mateix que ens ha passat a la carrer Sant Jaume. La urbanització del carrer Sant Jaume, que encara tampoc hem cobrat ni un euro. I l'obra està liquidada, recepcionada, i l'empresa pues, ha cobrat. L'empresa que va fer l'obra ja ha cobrat total. Això entra, forma part, això ja coneixeu, d'aquest deute que encara tenim pendent, però que volem destacar de que el fet de que nosaltres no hagin cobrat el 50%, això no vol dir que les empreses, tant d'un projecte com de l'altre, siguin acreedores, no?, del projecte.
L'obra inclòs la reurbanització de les voreres del voltant i l'obertura d'accessos exclusius pels veïns del carrer X i de la zona industrial. També s'ha adequat l'entorn de l'aparcament dels autocars Font, amb l'aixecament d'un mur de contenció i l'ajardinament de la parcel·la colindant, que ha permès guanyar 1.000 metres de zona verda. També destaca la millor integració de les pistes de petanca. A més, també destaca l'adequació dels accessos i la renovació de tot el mobiliari urbà. Així mateix, l'altre gran objectiu de la remodelació ha estat la millora de l'accessibilitat i de la sensació de seguretat, fent-lo molt més permeable i més il·luminat. Escoltem a l'alcalde.
Quan jo he dit que era una de les qüestions que es van plantejant, que tothom va fer llistats, era permeabilitat, accessibilitat, fase tal,
la seguretat,
era el tema de la il·luminació. És a dir, aquest parc era un parc fosc, molt fosc, excessivament fosc. De fet, mai vam acometre un projecte de renovar la il·luminació perquè teníem pendent la reforma integral del parc. Però jo crec que aquest, justament, és el tema que visualment des de fora es notarà més. És a dir, aquest tipus d'il·luminació que tenim a tot el parc canvia radicalment la visió que hi havia del parc, que era un parc fosc, difícil d'accedir i tal, i ara pues, és un espai com qualsevol altre parc, no?
Una de les decisions del grup promotor va ser l'eliminació de l'antiga glorietra per permetre disposar d'un gran espai obert per a la celebració d'activitats populars com ara les migues. No obstant, un grup de veïns va queixar-se posteriorment d'aquesta actuació i també va proposar altres canvis. La regidora d'Urbanisme, Rosa Martín, explicava que s'han atès algunes de les peticions fetes pels veïns.
Van venir a la comissió de treball i van posar damunt la taula unes qüestions molt determinades que algunes sí que les hem fet nostres i que estan ja al parc i altres que no ho hem fet perquè no ho teníem molt clar a la comissió i també per temes pressupostaris. Aquestes persones comentaven que sobretot el tema de l'entrada del parc es necessitava una miqueta més de bancs, perquè era una entrada que no tenia parada de la gent. Això sí que ho van considerar acceptable i llavors van posar bancs que no sé si estan,
estan pendents
d'instal·lar. Una altra qüestió que van posar damunt la taula és el tema de la pèrgola, sí que ja ho ha explicat l'alcalde, que va ser una decisió que es va prendre prendre, va ser la primera decisió que es va prendre en aquest procés participatiu i que va haver-hi unanimitat. A alguns li agradava menys o més, però sí que va ser una qüestió que van decidir per unanimitat, i comentaven que la necessitat de tenir un element definitori una miqueta de l'espai que està a la dreta del centre cívic.
En aquest sentit, la intenció de l'Ajuntament és, un cop es liquidi l'obra, afegir un joc infantil emblemàtic.
El COP Compromís per Ripollet presentarà una moció al proper ple municipal demanant que l'Ajuntament es comprometi fermament a no aplicar cap de les mesures presentades a la nova reforma i que li siguin competents a la plantilla municipal. Segons ha declarat el grup de l'oposició en nota de premsa, en el cas que l'equip de govern de l'Ajuntament de Ripollet realment cregui que la nova reforma laboral és un pas enrere als interessos dels treballadors i treballadores, el que ha de fer és un pas més enllà, procurant que aquesta tingui el mínim d'incidència possible al municipi.
El COP Compromís per Ripollet també ha anunciat que tornarà a presentar al ple la moció que feia referència al retorn del 10% de l'IBI, que es va retirar a l'última hora en l'anterior ple perquè s'estava negociant amb la resta de formacions la manera de retornar l'import dins el marc legal establert. D'altra banda, el grup del Compromís també ha volgut fer una crida a la vaga del proper 29 de març, segons han declarat, perquè davant de la injustícia cal una resposta contundent de tots i totes.
I canviant de tema, la Regidoria de Joventut ha aprovat aquesta setmana el pacte pel Lleure 2012-2016. Es tracta del document marc que regirà l'organització i elaboració dels casals d'estiu pels propers 4 anys. El document ha comptat amb el vistiplau de les regidories de Serveis Socials i Educació, 8 dels centres educatius i les AMPA corresponents, així com l'Esplà i la Gresca.
Tal com va explicar el regidor de Joventut, Rafael Gómez, dilluns 19 de març, en roda de premsa, es tracta d'un model que ha funcionat molt bé durant aquests 4 anys.
Con esta presentación ya os estamos transmitiendo que en este pacto del Lleura, que es, digamos, un pacto marco que va a venir a regir y a normativizar y a organizar lo que sería casas de estiu en Ripollet, bueno, pues es una mesa de consenso donde se trabaja sobre un texto, sobre acuerdos, sobre un texto base que era el primer pacto del Lleura. Este modelo es un modelo para momento de crisis, aunque es un modelo ya implantado desde hace ya más de 4 años y que ha venido funcionando durante 4 años, después de analizarlo de manera positiva, ya que todos los participantes en la primera mesa o en el primer pacto han venido participando en este segundo pacto.
Per la seva part, Graci Mora, responsable de l'Esplai i la Gresca, també ha valorat molt positivament el pacte.
Ha sido positiva, se ha dado respuesta a todas las demandas que en este hasta el caso ha habido, y sobre todo la mesa lo que ha permitido pues es la construcción en estos 4 años de una forma de trabajar, donde sí que es cierto que en un primer año se hizo unas bases, pero que a medida que estos 4 años anteriores han ido realizando los casales de estío, también las ampas y direcciones, hemos ido modificando cosas que ahora se han podido valorar y se han podido añadir a esta nueva construcción del segundo pacto.
Mora també va destacar el paper de les AMPA en l'elaboració del pacte.
Las AMPAs y las direcciones también tienen un papel muy importante en este proceso, y creo que la importancia y la riqueza de este pacto es simplemente porque estamos todos los que formamos parte. Decir que lo que más considero que es importante es que esta vez en este pacto ha tenido mucha decisión la voz de las AMPAs. Se ha preguntado mucho, se ha establecido periodos más largos de tiempo para que puedan participar todas, que el resultado que hay es la decisión mayoritariamente de las AMPAs lo que han pedido, y las direcciones en su parte, y lo que hemos considerado que daba calidad al servicio desde hacía ya tiempo.
En aquest sentit, destaca l'elecció de fer l'esplai per setmanes, l'hora d'acollida i l'esplai fins la 1 o en menjador.
Per la seva part, l'Esplà i l'Estel ha anunciat també aquesta setmana que reunits en assemblea han decidit que tampoc formarà part del pacte del Lleure del període 2012-2016. Segons van explicar en roda de premsa els membres de l'entitat, tot i tenir més punts en comú que fa 4 anys, hi ha apartats innegociables per les dues parts que els separen.
Sergi Montpel, membre de l'Esplà, explicava un dels punts de desacord.
Des de l'Ajuntament es vol fer un casal setmanal, i nosaltres, fent un casal setmanal, no podem complir els nostres objectius pedagògics, ja que creiem que l'entrada i sortida de nens contínua, no?, fa que no hi hagi una cohesió, hi hagi un treball continu, un coneixement de com és el nen.
Sobre aquest punt, Gràcia Mora de la Gresca ha volgut recalcar que ells també han hagut de deixar de fer coses a la seva manera i que també els agradaria més fer l'esplai per quinzenes o mensual, però que en aquest últim tema l'última paraula l'han tingut les AMPA. Maria Aznar, també membre de l'esplai La Gresca, exposava el segon punt en desacord. L'escoltem.
I després el tema de colònies, que des de l'Ajuntament, com veien que no funcionaven o que ni econòmicament ni a nivell d'una quantitat suficient de nens, volien treure les colònies o bueno, fer-les optatives al setembre, alguna cosa així. Nosaltres és un dels punts que també pensem que és bàsic per un casal, no? Les colònies, el fet de que els nens surtin d'aquí i comparteixin, és una oportunitat per ells per veure's sols, fomentar la seva autonomia, treballar els hàbits quotidians, que aquí tampoc ens dona temps de treballar l'abans d'anar a dormir, l'hora de menjar.
Quant a les colònies, els membres del pacte han defensat que no poden ser obligatoris, ja que s'està oferint un servei que no pot excloure a ningú per una qüestió econòmica. Per això el pacte inclou la realització de colònies no obligatòries la primera setmana de setembre, mantenint el servei de casal aquells dies pels nens que no les facin. Tant el regidor de joventut com el seu equip tècnic han lamentat que l'Esplai i l'Estel hagi decidit no sumar-se al nou pacte, però han assegurat que la porta de la regidoria està oberta per ajudar-los en el que faci falta.
Como regidoria, decir que es una lástima que no podamos contar con Esplai Estel, que de todas formas lo que sí que le hemos transmitido y comunicado es que ellos son parte de nuestra familia, entre comillas, de la regidoría, y que si bien a nivel económico por la situación como está y evidentemente la planificación de subvención va dirigida para el pacto y que es lo que consideramos lo correcto, si bien sí que le hemos abierto la puerta a que vengan, que creo además que tenéis conocimiento ambos de que es así, de que le hemos abierto la puerta para que vengan a proponernos en qué medida les podemos echar una mano con sus necesidades.
Properament l'Esplai La Gresca presentarà el projecte educatiu per l'esplai d'aquest estiu, el calendari, preus i dates d'inscripció.
Diversos membres de Noves Generacions de Ripollet, entre ells el regidor Francisco Javier Tapia, van criticar el passat dissabte, 17 de març, en roda de premsa, el nou Pla Local de Joventut. Els joves populars asseguren que el pla careix de consens i dubten de la seva utilitat.
Segons Tapia, aquest tercer pla destaca per la seva precarietat econòmica. Així ho explicava durant la roda de premsa.
En el apartado económico consideramos que trabajar sin un presupuesto asignado derivará en una situación de precariedad y muchas de las actividades diseñadas en el tercer Plan Local de Joventut serán inviables por la falta de presupuesto y de liquidez. Es decir, consideramos totalmente inadecuado trabajar sin un presupuesto porque eso derivará sí o sí en que muchas de las actividades diseñadas para estos próximos años en el Plan Local de Joventut no se realizarán.
Tàpia també va criticar la manca d'estudis concrets sobre la joventut de Ripollet, la incoherència de donar per conclosos òrgans que encara apareixen al tercer pla de joventut, així com no comptar amb plans tan importants com un pla contra la drogadicció. El regidor popular, a més, veu molt negativament la substitució del Consell Municipal de Joventut pel nou projecte anomenat Debat.
Des de Nova Generació de Ripollet apostamos por la permanencia y la potenciación del Consell Municipal de Joventut, imitando a otras localidades que han puesto en marcha recientemente el Consejo Municipal de la Juventud, como es el caso de Tarrasa. Creemos en un modelo útil, representativo y sobre todo vinculante, es decir, que las opiniones que se expresen en el seno del Consejo Municipal de la Juventud sean vinculantes y no solo consultivas.
Nova Generacions ha avançat que el grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament es pronunciarà sobre el pla al proper ple municipal, on haurà de ser ratificat.
Aquest dimecres, els mestres de les escoles de Ripollet van participar d'una concentració en contra de les retallades davant de l'Ajuntament convocada per l'Assemblea de Zona del Sindicat USTEC i que forma part d'una sèrie de concentracions tancades i altres actes de protesta que estan realitzant els mestres des de principi de curs.
Alba Ruano, mestre de l'escola Pinatons, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio quina és la seva reivindicació.
Bueno, és una proposta que sorgeix de l'Assemblea de Zona de Cerdanyola, que inclou els municipis de Cerdanyola, Barberà, Badia, Montcada i Ripollet. I ara mateix, entre ahir i avui, s'han fet aquestes concentracions davant de tots els ajuntaments. Estaven convocats tots els mestres de totes les escoles, públiques i privades, i famílies. I bueno, doncs és per mostrar el rebuig a les retallades.
La pluja va provocar que la participació fos més baixa del que s'havia previst per part dels mestres, però unes 40 persones, entre pares i mestres dels col·legis Pinatón, Ginesta, Clave i Tatxer, es van reunir davant de l'Ajuntament per mostrar el seu desacord amb les retallades que està realitzant la Generalitat en el sector de l'educació. A l'acte també hi van assistir la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, i la primera tinenta d'alcalde, Rosa Martín. Viera va mostrar el seu suport amb el col·lectiu de mestres.
Sí, evidentment, nosaltres des de l'Ajuntament, en particular des de la Regidoria d'Educació, estem en contra de totes les retallades que s'estan fent a nivell educatiu, perquè creiem que com a municipi també ens toca rebre i creiem que els infants de Ripollet no es mereixen, no? Doncs que es mimin les seves la qualitat de l'ensenyament aquí al nostre municipi. A banda d'això, a nosaltres com a Ajuntament també ens toca el rebre, no? En el cas, per exemple, de les escoles Bressol, directament doncs, estem afectats i clar que sí, en aquest tipus de concentració s'ha de donar el recolzament.
Maria del Mar Viera també va assegurar que des de l'Ajuntament s'està treballant per millorar la situació.
Intentem parlar amb qui calgui, anem a serveis territorials, enviem comunicacions directament a la consellera, pel que deia, no? Perquè ens toca com a municipi, com a ajuntament també, doncs, ens toca el tema de les retallades pressupostàriament, doncs els ajuntaments ho tenim molt difícil, com a més haver-nos de fer càrrec d'unes, bueno, quelcom que és part implicada de la Generalitat, vull dir, és la seva responsabilitat, no és la nostra. I bueno, ho intentem, moltes vegades ens reben, moltes vegades ens escolten, però d'aquí a que es faci alguna cosa, doncs, bueno, de vegades sí, de vegades no.
Pares i mestres van aprofitar per animar els assistents que participin de la vaga general del proper 29 de març.
El 91.3 Info.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Demà dissabte, l'Associació d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola ha convocat una manifestació pels carrers d'ambdues poblacions. L'objectiu és lluitar pel dret al treball en contra de l'atur i la precarietat laboral. Principalment, els organitzadors han fet una crida a aquelles persones que no tenen feina o que es troben en situació de precarietat laboral. Per parlar-ne, comptem amb nosaltres, amb Jaume Carceller, president de l'Associació d'Aturats de Cerdanyola i Ripollet, i amb Xavier Gómez, que també és membre de l'associació. Molt bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Jaume, per què aquesta manifestació? Explica'ns-ho.
És el de sempre. Això es va allargant i no hi ha solució i la gent penso que ha de sortir al carrer i reclamar el que per dret li toca, i és una feina digna i no està passant les misèries que estem passant.
Quin és el recorregut que heu plantejat per demà?
Es començarà a la plaça Pere IV, anirem per la Rambla fins a la parada dels taxis, al carrer Rizal. Baixarem carrer Rizal, un trosset del carrer Montcada fins al carrer Balmes, el carrer Balmes fins al carrer Maragall, donarem volta al carrer Maragall, tornarem a passar pel carrer Balmes per davant de l'Ajuntament, al carrer Tarragona, que és el, perquè ens entenguem, el pont dels cotxes, i acabarem als quatre cantons on ens ajuntarem amb la gent que vingui de Cerdanyola. Nosaltres començarem aquí a les 12 al mercat, a la plaça Pere IV, i ells començaran a la plaça Abat Oliva, que és la plaça de l'Ajuntament o la plaça de l'Església de Cerdanyola.
Compteu amb el suport d'altres col·lectius de Cerdanyola o de Ripollet?
Es va enviar una invitació, vam convidar a tothom. Realment resposta no hem tingut. Sí que s'ha de dir que Compromís per Ripollet ens ha donat el seu suport, i alguna entitat més que, bueno, prefereix com quedar-se al marge, i estem, però no ho diguem, no sé el motiu, tampoc no m'importa gaire.
Mm-hmm. Què tal la unió dels col·lectius de Cerdanyola i de Ripollet? Penseu que ara tindreu més força?
Aquesta és la idea. Falta consolidar, que és com tot. Quan una cosa comença no va com un vol. Mica a mica s'ha de procurar que entre tots ho encarrilem.
Jaume, no és la primera vegada que feu una marxa contra l'atur. Val a dir que l'anterior que vau fer no va destacar per una gran participació. Tu mateix ho vas comentar. Creus que aquesta vegada serà diferent?
Espero. Fins al dissabte a la tarda no et podré dir. La intenció és aquesta, lògicament, i conscienciar a la gent que està aturada, perquè amb tothom que parles a l'hora del carrer, tots molt parlar, però a l'hora de sortir sembla que tinguem por, que com si fos per culpa nostra. Un tio, jo ho vaig dir una vegada, no? Un tio que ha estat 30 anys treballant a la mateixa empresa, malament no ho fa. El que passa que arriben moments, pel que sigui, que li diuen, mira, tu, cap a casa. Aquesta persona no s'ha de sentir malament pel fet de que no es senti realitzat. Sí que se sentirà malament perquè no podrà pagar llum, no podrà pagar aigua, no podrà pagar hipoteca, i és per això pel que estem lluitant, perquè la gent surti. Solucions nosaltres? Pues no en podem donar. Hem de ser realistes. Ja m'agradaria a mi dir, mira, vinga, va, 4.000, va, us busco feina i ja ho fem. No podem donar aquestes solucions, però sí que podem demanar a qui les pot donar.
Parleu de treball digne, de precarietat laboral, però principalment d'aturats. Són ells, no?, el públic al qual feu la principal crida de cara a demà.
Sí, efectivament. Principalment els aturats, que són els que pitjor estan vivint el tema. Però és que els que estan treballant ara, que no es pensin que estan en el paraís. Avui treballes i demà et diuen al carrer. Vull dir, també és una mica conscienciació de que això, que tu estàs bé avui, però demà no saps com estaràs. I si no es comença a lluitar, les coses aniran com van. Et van fent, vas callant, fins que al final pues, o explotes o no sé. És que jo veig la cosa bastant crítica. I el moviment de la gent, suposo que deu ser això, la falta de costum, els avis sobretot, que tenim molt suport dels avis, que qualsevol pot pensar, bueno, i un avi, un jubilat, que té a veure amb els aturats? Bueno, però és que és el que ens diuen, amb el que hem lluitat nosaltres, amb el que hem arribat a fer, i que ara veiem que amb el que està passant la gent no surt.
Hem de dir que la manifestació a ningú se li escapa, que té lloc uns dies abans de la vaga general de dijous. Aquesta era una idea vostra?
No tenia res a veure una cosa amb l'altra. Mira, ens ha vingut de cara. Nosaltres vam plantejar la vaga i... vam plantejar la manifestació i, bueno, ja quan ho teníem tot rodat, cartells fets, pum, vaga general el dia 29. Sí, ens ve bé, clar. Tenim en compte una cosa, les vagues les fan els treballadors. El que està aturat, ja m'explicaràs. Bueno, nosaltres donem suport a aquesta vaga.
N'hi heu donat suport.
Uh-huh. Aquí, aquí pren aquesta vaga com contra la reforma laboral, que jo li diria la reforma empresarial, perquè de laboral poc, però, bueno, és que són més coses. És que la gent que no pot pagar el foten fora de casa. Vull dir, jo faria una mica més gran això, no? Vull dir, no vagis de vaga o a protestar per la reforma laboral. Ves a protestar per tot, perquè és que una cosa...
Què és aquest tot? Quines són les reivindicacions que vosaltres feu?
Pues això, el que et comentava ara, el que si no tens feina no pots pagar un lloguer, que no et fotin fora, que tinguin una mica de consciència, que la gent no paga perquè no vol, la gent no paga perquè no en té. I no sé, com et dic d'això, doncs no sé, podria dir, algú que s'ha aconseguit ha sigut, per exemple, el bono transport aquest de la targeta trimestral, que, bueno, és anar demanant, és que és el que vull fer entendre. Vull dir, si nosaltres ens quedem a casa i no diem res, ens les aniran durant com vulguin. Sortim i demanem i diem, no, això no ens agrada, això ho hem de canviar.
A nivell local heu fet alguna proposta? Demaneu alguna cosa als ajuntaments?
De moment encara no, perquè, bueno, les propostes estan fetes i pensades, però va haver-hi, diguem, un impàs, que va ser el temps que vam dir, bueno, Ripollet està bé, però Ripollet i Cerdanyola, no? I a l'Ajuntança hi han hagut altres prioritats, no? Primer la cohesió, primer entendre'ns entre nosaltres i després tirar endavant tots junts. Em sembla una
perquè l'altre dia, perdona, la presentació d'aquesta marxa de demà, d'aquesta manifestació per la OU, per exemple, de la política de contractes externes de l'Ajuntament, no? D'eliminar aquestes contractes i agafar personal directe. Això podria ser una ajuda?
Això seria una ajuda. Vull dir, tampoc volem dir jo què sé, jo entenc que vingui qualsevol empresa de fora perquè tingui un tipus de maquinària que aquí no es pugui trobar, no. Però bueno, com a mínim aquestes empreses que es comprometin a contractar el 50% de gent del poble. Jo penso que això és normal i no sé, no és cap bogeria.
Mm-hmm. Doncs amb aquest panorama de vaga general, etc., us desitgem que vagi molt bé la marxa de demà, que compti amb més assistència i la que vosaltres espereu. I només agrair-vos al Jaume Carceller i al Xavi Gómez de l'Associació d'Aturats de Cerdanyola-Ripollet la vostra presència.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El músic Jordi Savall va visitar Ripollet el passat dilluns, dia 19, per presentar el concert que oferirà al Teatre Auditori el mes d'abril i que va definir com un diàleg musical entre Orient i Occident. L'artista que actuarà acompanyat del seu fill, el també músic Ferran Savall, el percussionista David Mayoral, interpretarà peces de música antiga i popular europea i de l'Àsia Occidental.
En la presentació de l'acte, Àngels Leiva va destacar la importància per l'Associació d'Espectadors d'una actuació de tant nivell i va definir Savall com un dels millors intèrprets de música antiga del món. Per la seva part, el president de l'entitat, Joan Ramon Gordó, va explicar que aquesta actuació és molt important per l'associació, ja que feia molt de temps que estaven intentant portar-lo a Ripollet. Gordó ho definia com la cirereta de la programació.
Dels espectacles que oferim cada temporada d'una manera especial, sobretot volem presentar un, d'alguna manera, que seria la cirereta que culmina doncs, el pastís de tota la programació. I la cirereta d'enguany és doncs, el concert que el dia 20 tindrem amb vosaltres, no? Com molt bé ha dit l'Àngels, és un concert que feia molt de temps que tenim ganes, és un concert que volíem disfrutar i que volíem doncs, proposar doncs, a la població de la, no només de Ripollet, sinó de la comarca, no? I ha estat un èxit, i és una cosa que ens fa molt contents el fet d'haver-ho pogut aconseguir, que no només estiguéssiu el dia 20 fent el concert, sinó que vinguéssiu i acceptéssiu la roda de premsa.
Així mateix, Joan Ramon Gordó va felicitar-se per la trajectòria de l'entitat que cada any ofereix 18 espectacles.
Per l'associació és molt important aquesta iniciativa i no és un tòpic. És a dir, voldríem deixar des de l'associació diverses coses clares. Primera, això és una iniciativa de la societat civil, això és una iniciativa de l'associacionisme tan característica a nivell de Catalunya, que a tots els pobles, vides i ciutats i barris doncs hi ha entitats que hi ha darrere gent que estan treballant perquè la cultura de Catalunya en els seus diferents nivells tingui una presència i tingui una ressonància i que sigui una eina d'integració, de convivència i de treball i de formació personal i de gaudi també. I en aquest sentit, doncs, l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell de Ripollet s'emmarca dins d'aquesta línia històrica de l'associacionisme cultural a Catalunya que tant ens ha personalitzat, no?
Savall, per la seva part, va mostrar la seva satisfacció davant la seva propera actuació a Ripollet i va manifestar el caliu dels concerts en públics locals.
Jo crec que és una de les coses maques justament de la feina que fem amb la música antiga, que molt sovint pots arribar a fer programes en llocs petitíssims, en llocs però que hi ha molta expectativa i hi ha molt interès. I aquest contacte directe amb aquests públics locals a mi ens dona molta satisfacció perquè hi ha veritablement un diàleg a nivell humà molt fort.
Jordi Savall interpretarà diferents temes a la viola baixa i a la viola de gamba i estarà acompanyat del seu fill, el també músic Ferran Savall, a la veu i la tiroba, que va definir com el rebesavi de la guitarra. A més, faran una demostració del seu virtuosisme amb algunes improvisacions. El concert estarà dedicat al recentment desaparegut, la recentment desapareguda soprano Montserrat Figueres, parella artística, esposa i mare dels músics. El mateix Jordi Savall parlava del programa de Folies i Romances, títol principal del concert.
És un programa que fa ja un quant temps que estem fent amb el Ferran i és un programa que funciona molt bé perquè és un programa que posa, com diu el seu títol, un diàleg, el subtítol musical entre Orient i Occident, entre l'antic i el nou món. Una de les característiques d'aquest programa és que fem aquest diàleg entre Orient i Occident, d'Orient fent servir les músiques jueves, les músiques d'origen àrab i les músiques turques. D'Occident també ens posem al mateix pla amb músiques també d'una part tradicionals, que és les que fa el Ferran, i d'altra part músiques de la cort i músiques com són les músiques de Diego Ortiz o les músiques de Antoni Martín i Coll, però també donem molt d'espai amb aquest programa a les tradicions populars.
L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, promotora de l'espectacle Ripollet, espera que tindrà molt bona acollida. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web de l'entitat espectadorsripollet.cat. També es poden adquirir avui divendres i els dies 12, 13, 19 i 20 d'abril en horari de taquilla al Teatre Auditori.
El 25 de setembre de 2012 farà 50 anys de les riuades de l'any 62 i des de l'any passat estan treballant en l'elaboració d'un programa d'activitats per commemorar aquesta data. Una exposició, un vídeo i una xerrada són alguns dels actes que es volen organitzar al voltant de les riuades amb la col·laboració dels veïns i veïnes de Ripollet.
Segons l'alcalde Juan Barralejo, es tracta d'un esdeveniment molt important que va marcar la personalitat de moltes persones del nostre poble. Així explicava el perquè d'aquesta commemoració.
Creiem que val la pena recordar un esdeveniment com aquell que va marcar el nostre poble, jo diria que va marcar la personalitat de moltes persones d'aquest poble, i jo crec que és important reviure, aprofitant, a més, que encara que ja que fa 50 anys hi ha molta gent que viu, que té testimonis personals d'aquella fatídica nit del dia 25 de setembre.
El consistori vol que sigui una iniciativa del poble. L'acte principal serà una exposició sobre els fets al Centre d'Interpretació del Patrimoni i per això demanen la col·laboració dels ciutadans.
Però necessitem que ens ajudin més, que ens aportin documentació, fotografies, si hi ha algun audiovisual, que ens aportin elements físics, si és necessari, que puguin representar el que va passar aquella nit i que nosaltres, a través d'aquesta exposició, podem traslladar a la gent que ha vingut després a Ripollet i, sobretot, als joves. Per tant, serà una experiència interessant que volem que participi tota la gent que vulgui.
L'Ajuntament no ha destinat cap partida pressupostària per a aquesta exposició, però l'alcalde ha assegurat que el seu finançament està garantit gràcies a les col·laboracions econòmiques d'ACBAR, així com de Baricentro i Sistemes i Control.
A banda de l'exposició, l'Ajuntament compta amb la col·laboració de l'entitat Ripollet Història i Imatge, que està elaborant un vídeo sobre les riuades, amb entrevistes a veïns que porten els seus testimonis i que es podrà visionar al Teatre Auditori el 30 de setembre.
També s'està treballant amb diverses entitats del municipi i departaments municipals. L'Ajuntament preveu organitzar una xerrada el mateix dia 25. Per últim, hi ha una proposta que es treballarà a la Comissió d'Honors i Distincions per tal de fer un homenatge a les víctimes d'aquesta tragèdia. L'alcalde Juan Parralejo explicava així quin és el record que Ripollet conserva de les riuades del 62.
Hi ha moltes persones que ho van viure en primera persona. El record és un, ja ho he dit abans, és un record que va marcar la personalitat de Ripollet. A Ripollet la pluja fa por en moltes persones perquè va ser un esdeveniment tràgic molt important. Penseu que Ripollet, la seva indústria més important eren els molins de papers i pràcticament les riuades va fer desaparèixer pràcticament tots els molins que hi havia al voltant del riu. Per tant, no solament va suposar una tragèdia a nivell de víctimes, sinó que va ser un element important en quant a la indústria del poble, que va trigar temps en reconstruir-se, però que jo sempre vull ressaltar que justament aquell fet va fer que la gent de Ripollet tingui un esperit lluitador per sobreposar-se a aquestes qüestions més enllà del que es pugui tenir qualsevol poble. No? Jo crec que Ripollet es va saber superar molt bé aquesta tragèdia i es va refer molt bé.
A més de Ripollet, també s'està coordinant amb altres municipis que van estar afectats per les riuades, com Sabadell, Terrassa, Rubí, Cerdanyola i Montcada, per organitzar activitats conjuntes, tot i que encara no s'ha concretat.
Fins al proper 29 d'abril, l'exposició Art Class omplirà les dues sales d'exposicions al Centre Cultural. Es tracta d'un projecte realitzat per l'Espai d'Art Contemporani i Art Públic, col·lecció Biel Torrents, de Cornellà de Llobregat, que ha comptat amb la participació d'adults i infants que han actuat com a comissaris de l'exposició.
La mostra està dividida en dues parts. La primera, treballada amb els infants. Els més petits han analitzat les obres al taller d'art plàstiques del Centre Cultural i a través de la fotografia, la pintura, el gravat i el vidre han expressat la seva visió de cada peça. La segona part, on han participat els adults, aquests han escollit un tema com a fil conductor que ha consistit en la poesia i l'art. Així es pot veure el procés del pintor que s'inspira en una poesia i a l'inversa. Per Lluís Torrents, responsable d'aquest projecte, es tracta d'un treball molt gratificant que ajuda que la gent s'apropi més a l'art contemporani. Per la seva part, la regidora de Cultura, Rosa Martín, va declarar el dia de la inauguració, el passat dilluns 19 de març, que es tractava d'acostar les obres d'art al ciutadà perquè tots poguessin fer de comissaris de la seva pròpia exposició i el resultat ha estat fantàstic.
Aquest vespre finalitza el programa d'activitats del Dia Internacional de les Dones. Després de tot un mes de xerrades, cinema i tallers, es posa el punt i final a les activitats amb una xerrada del grup de dones cameroneses.
L'entitat Balafons serà l'encarregada de tancar els actes del 8 de març amb una xerrada sobre la vida de les dones africanes. La xerrada començarà a les 6 de la tarda al Centre Cultural.
El Centre Cultural va acollir el passat dilluns, dia 19, una sessió de teatre fòrum sota el títol Educar és cosa meva, teva, organitzada per la Regidoria d'Educació. L'acte va consistir en una breu representació a càrrec de membres del Fort de Teatre per Tothom, que va donar peu a un posterior debat col·loqui amb els assistents.
El debat va girar entorn al tema de la corresponsabilitat de l'educació entre les famílies i l'escola, una tasca educativa que a vegades no és compartida com hauria de ser, tal com explicava la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
De vegades, des de les famílies es pensa que l'educació només s'ha de fer al centre escolars i que per tant a casa doncs, hem de fer un altre tipus de tasca amb els nens i les nenes, però no és així, és evident que ha d'anar de la mà i tan important és l'escola com ho és la família i de fet crec que aquest vincle els nens i les nenes l'han de viure al llarg de tota la seva vida, per tant per això creiem que és important posar-ho de manifest en actes com aquest.
Aquesta activitat comptava amb el suport de la Diputació de Barcelona haver coincidit amb l'inici del període de presentació de sol·licituds de preinscripció per al segon cicle d'educació infantil, primària i ESO, que s'allargarà fins al 30 de març. L'acte també va coincidir amb l'inici de les jornades de portes obertes a les escoles bressols municipals que s'han realitzat durant aquesta setmana. Recordem que tota la informació relativa a la preinscripció i matriculació pel curs 2012-2013 la poden consultar a la web municipal ripollet.cat.
I parlant de matriculació, ahir al matí es va obrir el període de matriculació dels cursos de català per persones adultes. L'horari d'atenció serà de 10 a 1 i de 4:45 a 8:15 de la tarda. És imprescindible una acreditació de nivell de català. En cas de no tenir-la, cal demanar cita prèvia per realitzar una prova de nivell.
Per més informació poden contactar amb l'oficina de català de Ripollet a la Rambla de Sant Jordi 24 al Centre Cultural o trucant al telèfon 93 586 45 73 o via correu electrònic a ripollet@cpnl.cat.
Aquest diumenge continuen les activitats de l'agenda de primavera. L'Associació de Veïns de Can Clos organitza la Fira dels Horts al Parc de la Xemeneia, on la Casa Natura, juntament amb l'agrupació Ripollet Natura, durà a terme un taller d'horticultura per a nens i nenes. El dia 30 se celebrarà el Dia de l'Arbre, on els alumnes de 6è de primària de les escoles de Ripollet plantaran arbres a la zona verda propera a l'Avinguda de Catalunya i al carrer del Torrent Tortuguer.
La regidora de Medi Ambient, Gemma Ebedo, ens explicava a l'Info de la setmana passada que enguany aquesta diada serà molt especial.
I llavors el que farem aquest any serà comprarem uns arbres, però hi haurà uns altres que seran reciclats. Explico això de reciclats. Reciclats vol dir que han estat en un altre cantó del poble, aquests arbres, que els han tingut al viver, que aquests arbres han sobreviscut, han aguantat, i llavors del viver passaran a aquest lloc on anirem a posar. I hi haurà uns altres arbres doncs, que són doncs, cedits. Tenim tres pins, d'aquests que jo em sento molt orgullosa, perquè són fills d'un antic pi centenari que hi havia a la Rambla. Sí, a més és un arbre que es va tindre un pi que es va tindre que tallar, estava davant del centre cultural, bueno, aquí quasi bé davant de la ràdio estava i ja estava donant moltes molèsties a lo que són els veïns i així es va tindre que tallar perquè era un problema pels edificis, però tenim una persona que tenia aquests tres fills i ja, per mi és una il·lusió. També posarem unes oliveres que estaven en un altre terreny, que era terreny municipal, on les traurem d'allà perquè ja no es poden estar-hi i també passaran a fer part del Dia de l'Arbre. O sigui que avui aquest any el Dia de l'Arbre és una miqueta diferent i a més amb una miqueta d'història.
Les activitats de la Fira dels Horts començaran a les 10 del matí i a part dels tallers de la Casa Natura hi haurà mostra i venda de plantes i llavors, mostra i venda d'embotits i artesania i com a novetat es podrà canviar oli usat per sabó artesà.
Aquest vespre visita el Teatre Auditori Carmela Lili Amanda, la història de tres dones al llarg del segle XX vivint tres dels moments més destacats de la història, la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial i la Postguerra. L'obra començarà a les 10 del vespre i el preu de les entrades és de 15 euros. Ahir al matí els nostres companys del programa Des de l'Àtico van entrevistar el director de l'espectacle, en Marc Jomet. Escoltem un fragment de l'entrevista.
Bueno, veniu aquest divendres aquí a Ripollet. I bueno, explica'ns una miqueta què és Carmela Lili Amanda, què ens trobarem quan anem aquí al Teatre Auditori aquest divendres.
Doncs Carmela Liliamanda és un projecte escènic, un projecte teatral fet amb molt de carinyo, fet a partir de la sensibilitat de tres actrius,
sí,
que en un moment donat es troben amb mi, es troben amb, també amb la Magda Puyo, que ens va ajudar a teixir la dramatúrgia.
Sí.
I és un espectacle que el que pretenia era fer un homenatge a aquesta mena de retrat de dona del segle XX que potser tots tenim al cap, no? Una mena d'homenatge a les nostres àvies,
sí,
aquestes dones que d'alguna manera els hi va tocar viure en un context que elles no van triar, que potser de joves tenien unes il·lusions que la Guerra Civil, la Guerra Mundial els hi van troncar i van haver de, malgrat aquestes inquietuds frustrades, tirar endavant, fer créixer els fills i viure amb alegria, no? I,
sí,
i d'aquestes àvies nosaltres en traiem aquesta vitalitat, no? Aquesta alegria, aquesta mirada còmica cap a la vida, que possiblement en els temps actuals que corren, doncs és quasi una lliçó, no? Ara ens queixem molt,
sí,
però en canvi el seu context va ser molt més dur, i aquí estem tots, per tant, vol dir que elles ho van fer molt bé.
Digues.
I després hi ha una peculiaritat, que és que tot aquest viatge el fem a partir del codi del teatre musical, però és un teatre musical que es presenta a capella, és a dir, les tres veus sonen nues tota l'estona, i és un espectacle musicalment prou sofisticat, però que només presenta la veu humana, aquesta veu de dona despullada, durant una hora i vint.
Molt bé, molt, 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 molt interessant. Sou el... teniu el Premi Metropol 2011. Com comença aquesta... Com comença això de... Vinga, va, anem a fer Carmela, Lili i Amanda.
Aquesta aventura comença a partir de la Noelia Pérez, una de les actrius, i sí, jo, que som els dos de Tarragona, ja ens coneixíem, però no havíem treballat mai junts, i apareix l'oportunitat i les ganes de treballar junts, perquè, diguéssim, ja ens coneixíem els nostres treballs individuals, no?
Sí.
I a partir d'aquí comença l'aventura d'imaginar què ens venia de gust fer. I comencem a dibuixar el projecte. A nivell de projecte ens donen una ajuda a l'Ajuntament de Tarragona, que és aquest Premi Metropol que mencionaves.
Sí.
Aquest premi va ser, diguéssim, el primer impuls per començar a produir l'espectacle. Després també, a partir d'aquí, vam poder obtenir subvenció de la Generalitat. I després també vam obtenir la complicitat de la Sala Atrium de Barcelona, que també aquí ens va acompanyar en tot aquest procés, i on vam poder tenir l'espectacle a la tardor passada, doncs en cartell durant un mes i pico. Bé, la cronologia és aquesta. Donat que tot això partia d'una iniciativa pròpia, també teníem molt clar que el que volíem nosaltres fer és un espectacle íntim, un espectacle sincer, no? Que realment parlés d'aquelles coses que creiem que ara volíem parlar, i pensàvem que tocar aquest tema, de vegades s'ha tocat molt la memòria històrica, la dona, vull dir, és un tema molt mastegat, però nosaltres vam voler donar-hi un enfoc oposat a aquesta cosa nostàlgica i fixar-nos en com aquestes dones van superar, amb aquesta alegria i aquesta comicitat que comentava, que en l'espectacle és molt present, és l'espectacle transita en molts moments còmics, irònics, no? Com era aquest l'ensenyament que en volíem extreure i allò que volíem mostrar al públic.
Molt bé. I o sigui, m'estàs dient que tot això va començar... Quan vau començar a parlar, era l'any?
No, a veure, no em facis ara dir que la Noelia i jo teníem ganes de començar un projecte potser fa 3 o 4 anys.
Ah, bueno.
La gènesi exacta fa un parell d'anys.
Ah, bueno, dos anys. Sí. Ara ha començat a voltar molt, no? Bueno,
sí,
jo tinc referències perquè, bueno, per casualitats de la vida, la gent de Tarragona, doncs, us tinc molt vigilada. I estic voltant bastant. Què tal? Com està anant tot això de voltar per Catalunya?
Doncs bé, realment un espectacle canvia molt, no? Quan la infraestructura de sala, que està tranquil, diguéssim, i la infraestructura de bolo, que obliga pues, a un muntatge i tal... Però és molt bonic, perquè cada públic és diferent, cada espai és diferent, per tant l'espectacle entra en contacte, entra en una comunicació nova, no? Quan li canvies l'espai, entra d'alguna manera també genera sentits nous i complicitats noves. Realment ens està anant bé, en el sentit que nosaltres estem contents, la gent doncs ja ha vist l'espectacle de Tarragona, Sant Boi, Sant Cugat, i encara falta Ripollet, Mataró, Girona, i encara n'han de venir alguns més, I realment estem contents en un moment que sembla difícil fer això de les gires, perquè o els espectacles estrictament comercials o és molt difícil trobar bolos, sí. I nosaltres realment estem contents.
Oh, i tant. Esteu voltant molt i, bueno, i això dignifica l'espectacle perquè vol dir que funciona perquè hi ha un talent allà i, bueno, seria bo doncs, que la gent de Ripollet doncs, anés a veure-ho perquè és bo que coses que, no, que és el que tu dius, no? Que no siguin comercials, doncs, que vinguin també al poble i que són alternatives en certa manera, doncs és agradable tornar de veure-ho.
Jo quan dic que no és comercial vull dir que no és cridaner que potser no hi ha una cara televisiva.
Exacte.
No vol dir que estiguem oferint un teatre popular que agrada a tothom. Vull dir que no és d'un nivell actual molt rebuscat, eh? Vull dir, el que pretenem és que la comunicació sigui molt neta amb el públic.
Molt bé. I què esteu començant a pensar alguna cosa més de crear el futur, un projecte nou ja, també amb la Noelia, em sembla?
Sí, de fet, no. Amb la Noelia tenim un projecte empresarial en comú,
bé.
Que neix a partir de la Carmela. Sabem que volem seguir investigant a partir d'aquesta peculiaritat que és present de l'espectacle musical a capella. Sabem que també volem investigar en altres línies que tenen a veure amb la barreja del teatre i de la realitat. I estic començant a treballar en un projecte que barreja imatge documental per després teatralitzar-la i com aquest efecte genera una mirada bicèfala en el públic, no? Una mirada doblement crítica, no? De lo que li estàs plantejant escènicament i lo que li estàs plantejant a través d'una imatge documental, no?
Sí.
Tenim moltes ganes de fer créixer aquest projecte i en eso estamos.
Molt bé, Marc. Una última cosa que et volia comentar, que la tinc per aquí. Em sembla que ets el director artístic també del Teatre Magatzem.
Bueno, això està en el currículum, ho vaig fer l'any 2006.
Ah, vale, un dia. És que jo estava veient aquí coses i deia, i m'estàs parlant de nous projectes i estàs dient, i també que estàs fent clars i dic, o et multipliques o no sé d'on treus força per tirar en tantes coses cap endavant.
Sí, no, això va ser una cosa que va durar un any i mig de la meva vida i després me'n vaig venir va fer el viatge de Tarragona a Barcelona. Sí, classes n'estic fent, sí. Sí, però això de la direcció d'aquest teatre, és un teatre de Tarragona molt bonic, de mitjana, en petit mitjà, diguéssim, que vaig estar intentant aixecar durant un temps, sí.
Molt bé. Doncs, Marc, és un plaer parlar amb algú doncs, que té aquesta comunicació a Tarragona, perquè personalment penso que allà hi ha molt, molt de talent i que hi hauria d'haver molta més comunicació entre Barcelona i Tarragona. I bueno, que és un plaer tenir-te aquí, que vinguis demà amb la teva amb això que heu fet, que és magnífic. I res, doncs molta sort i ens veiem pròximament amb més espectacles que puguis oferir.
Molt bé, i tant, moltes gràcies.
Molt bé, doncs cuida't molt, que vagi molt bé.
Adéu. Moltes gràcies.
Bona tarda, adéu.
El 91.3 Info.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 23 de març de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard i qui us parla, Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. I acabem, com vostès poden sentir, amb aquest tema musical, El Reloj, un bolero molt conegut de la mà de Lucho Gatica. Per recordar que aquest dissabte a les 2 seran les 3 de la matinada, és a dir, haurem d'avançar el rellotge una hora i dormir una hora menys. Tot sigui per estalviar, sempre s'ha de dir. I a més aprofitem per dir que aquest cap de setmana farà un bon sol. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
I tu tic-tac me recuerda mi remediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que anuncia.